Les plagues, en efecte, són una cosa natural, però resulta difícil de creure en les plagues quan us cauen a sobre. Hi ha hagut al món tantes pestes com guerres, i això no obstant, guerres i pestes atrapen la gent sempre igualment desprevinguda. El doctor Rieu estava desprevingut, com ho estaven tots els nostres conciutadans, i per això cal comprendre les seves vacil·lacions. És per això que cal comprendre també que se sentís dividit entre la inquietud i la confiança. Albert Camí, la pesta. La història i la literatura ens ensenyen, ens ajuden a ampliar la perspectiva, a comprendre que el present que estem vivint no és tan excepcional com ens pot semblar. I el que és molt important en aquests moments, adonar-nos que estem molt millor preparats que no pas estaven els nostres avantpassats davant les grans epidèmies, i que en realitat hi ha moltes coses, com això, aquest sentiment de divisió entre l'inquietud i la confiança que l'han patit generacions anteriors. Ens acompanyen ara en Salvador Massip, oncòleg i investigador de la Universitat Oberta i de la Universitat de l'Est, que és allà, és autor, entre d'altres, del llibre Les grans epidèmies modernes. Està editat a La Campana, que ara reedita, i connectem amb ell des de l'Est. Salvador Massip, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bé, i moltes gràcies per ser aquí, que sembla un miracle que puguem parlar.
Sí, un plaer.
Perquè us hem desconvocat tres vegades, pobrets sí. meus. Josep Lluís Barona, doctor en Medicina, catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat de València i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, és investigador principal d'una desena de projectes de recerca. Molt bon dia, Josep Lluís.
Molt bon dia, Mònica, molt bon dia a tots els oients.
I moltes gràcies a tots dos per la paciencíssima en el vostre cas, eh? A veure, a Salvador i Josep Lluís, aquests dies es fan molts paral·lelismes amb l'epidèmia de grip que hi va haver fa un segle, la mal anomenada grip espanyola. Aquestes dues situacions són realment comparables, Salvador?
Ho són fins a cert punt, perquè també es tractava d'aquell moment, igual que ara, d'un virus nou que no, pel qual no teníem immunitat, la gent, les nostres defenses no estaven preparades, i ens va agafar per sorpresa i es va escampar, a més, molt ràpid, igual que aquest. Hi ha diferències importants, que aquell virus era molt més mortal i que, com deies abans, no estàvem tan ben preparats. Però, per altra banda, aquesta vegada el que tenim doncs, és un... vivim en una societat en la qual escampem els virus molt més ràpid, perquè anem d'una punta a l'altra del planeta amb molta facilitat, i ja ho hem vist, un virus que surt a la Xina en qüestió de dies ja estava a Europa.
Clar. Aquesta sensació, parlàvem aquest matí amb la Marta Prat, de globalitat absoluta, perquè la grip espanyola va fer molta més mortalitat, però és evident que aquesta globalitat total de la pandèmia del coronavirus sí que és un element nou, no?
Sí, perquè jo crec que això serà una mica la marca de les pandèmies que veurem a partir d'ara. Com bé deies abans, les pandèmies, epidèmies, és una cosa que s'ha vist sempre al llarg de la història i se seguirà veient. Ni aquesta és la primera vegada ni serà l'última. Però la diferència potser serà que les d'ara, i potser la primera que ja va ser una mica així, va ser la de la grip A, a la grip A, que va passar el 2009.
Sí.
Ja són pandèmies diferents les que veiem aquest segle, precisament per aquestes característiques d'estar tan globalitzats i també a la vegada, que també pot ser positiu, tan hiperconnectats, no? Perquè podem estar a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, podem saber exactament què està passant arreu del món, i això també és una cosa nova.
Josep Lluís Barona, si ara féssim, preméssim un botó i ens traslladéssim a l'època de la grip espanyola, com li explicaríem a la gent com va afectar el nostre país aleshores, aquella grip?
Bueno, aquella grip va ser una grip terrible, que es diu espanyola, sense que realment comencés a Espanya, perquè va ser en un moment, en l'any 18, quan acabava la Primera Guerra Mundial i, per tant, els refugiats, el trànsit de persones era brutal, i amb un canvi, com s'ha dit, del microorganisme, del virus que provocava les epidèmies molt més lleus anteriors, això va provocar una catàstrofe brutal que va afectar a més de 40 milions, 50 milions de persones. La diferència fonamental, diguem, hi ha dos nivells. Un nivell és el microbiològic, o diguem-ne biològic, virològic, que els microorganismes, la capacitat que tenim de lluitar des del punt de vista tècnic és infinitament millor.
Sí.
L'altra és que tenim sistemes de registre epidemiològic que aleshores no existien. Llavors, el fet de dir-se espanyola és perquè Espanya va reportar els primers casos davant de la comunitat internacional, però realment la capacitat de resposta que tenien els estats i a nivell internacional era inexistent. Pensem que l'Organització Mundial de la Salut es va crear en 1948, després de la Segona Guerra Mundial. no hi havia organismes de, diguem-ne, de replegada de dades i de creació d'estratègies de resposta internacional, ni tan sols existien els sistemes nacionals de salut.
Clar, aquesta és una qüestió... mira, ara deies que són els primers que van reportar i ara resulta que també som els que hem passat al davant en nombre de morts a la Xina. Ja, però realment, què destacaríem de les altres epidèmies que hem tingut? Perquè la gent que ens està escoltant té molta angoixa, però també té una reflexió de això ens canviarà, hi haurà canvis després. Quins canvis van generar aquestes epidèmies socialment o políticament? Què destacaríeu? Salvador.
Jo crec que, a veure, totes les epidèmies són un toc d'alerta de que ens hem de preparar per la següent, no? I espero que aquesta ho sigui. Crec que el que dèiem abans és molt important, el concepte de poder fer front units a aquesta pandèmia, a la següent que hi hagi, coordinats doncs, per l'OMS o per qui sigui, que això crec que és una cosa que no s'ha fet i que s'hauria d'haver après ja el 2009, com va haver-hi la pandèmia de grip, que hem de refer una resposta unida. Jo crec que aquesta vegada el que hem vist és una vacil·lació important d'alguns alguns polítics que no han aplicat les mesures que més lògiques o que els científics els estaven recomanant i això crec que hauria de canviar de cara a la propera. Hem d'aprendre aquestes lliçons i el que és molt important, jo crec que hem de també saber implicar més la població. O sigui, com estem veient ara, quan apareix un virus nou no tenim vacunes, les vacunes tarden almenys un any a aparèixer, molt possiblement no tindrem fàrmacs contra els virus perquè els antivirals que existeixen no són tan bons o no són tan efectius com els antibiòtics que sí que ho són amb les bacteris. Per tant, la tercera arma que tenim per lluitar contra una pandèmia és la gent, és evitar el contagi.
Clar.
I això és una cosa que potser tampoc no s'ha comunicat prou bé o no s'ha implicat prou bé la gent, ho hem vist al principi de la pandèmia, hem vist com la gent...
Perdona,
no quins tenia...
estan dient los soldados, tot el dia?
Sí.
No sé
sí,
si però... sents, no sé si tu sents la roda de premsa diària del general
sí.
Villarroya.
I em sembla totalment erroni, em sembla que militaritzar el conflicte no és la manera d'implicar la població. Jo crec que hem de fer de manera que tothom entengui què estem fent i per què és important la nostra acció, no? Això, el que hem vist això de que tanques, es tanca una feina o es tanca l'escola i la gent se'n va a la platja o se'n va a vacances, qualsevol persona que entengui que és una pandèmia, que és un virus, això no ho farà. Per tant, no, a mi jo crec més que mala fe, crec que és un problema d'ignorància perquè no hem fet prou divulgació i prou explicació del problema que són les pandèmies, que estan aquí, estaran sempre aquí, seguiran venint i requereixen doncs, que coordinem els esforços.
Josep Lluís, la qüestió de les ciutats, és a dir, és evident que les ciutats històricament han estat els grans focus de les epidèmies. Ara, amb la globalització, això és més que mai, ho estem veient, per exemple, amb Nova York, ho estem veient amb Madrid, ho estem veient amb Barcelona, evidentment, no? Amb grans ciutats, les grans ciutats són el punt feble...
Clar, el contagi es dona en les societats i en les comunitats que estan properes, en les que la gent interactua. Quan en l'antiguitat vivíem com a nòmades i es movíem per allà, els caçadors, no hi havia epidèmies. Les epidèmies apareixen en la història justament en el neolític o en les primeres grans cultures, societats urbanes de l'antiguitat. Però anant al present, jo crec que hi ha una doble reflexió a fer en aquest sentit. En primer lloc, el que comentava Salvador respecte a l'aïllament, però l'aïllament no és res de nou. Hem perdut l'hàbit, però l'aïllament ha estat l'estratègia universal de lluita contra les epidèmies i de prevenció des de l'edat mitjana i des de l'antiguitat.
És a dir, la gent es confinava, no, Josep Lluís, també?
Sí, sí, clar, efectivament. El que passa és que jo crec que tenim un model d'organització social front als riscos i front a les agressions externes que està antiquat, que és obsolet. El concepte de defensa. El concepte de defensa, com bé estàveu comentant, ara té una dimensió absolutament militar. Jo no sé de què s'hem de defendre, si s'hem de defendre d'un enemic en armes o què. El que sí que és clar és que s'hem de defensar...
Ai, aquesta tos, Josep Lluís, que te'ns has constipat.
No. Com diu Carlo Cipolla, un enemic mortal invisible, que són en aquest cas els virus.
Sí.
Aleshores, el defensar-se contra aquest no és un... Hem de canviar la dimensió militar del concepte de defensa per portar-la a una dimensió de salut i de defensa de la salut pública com a primer element. I enfocar el sistema sanitari, que segurament estava dissenyat...
Ups! Estàs aquí, Josep Lluís? Salvador, Se'ns han anat.
Però el que estava dient, crec que és important el que deia, que el problema és que no tenim els sistemes sanitaris preparats per aquests pics tan intensos de contagis quan hi ha pandèmies. I això és una cosa que potser també hauríem de preparar de cara a la propera, i un cop més depèn molt de la col·laboració ciutadana per evitar més contagis, per no saturar el sistema, que recordem, la malaltia en si és greu, sobretot amb gent malalta, però la majoria de gent passarà un refredat més o menys fort, però el gran problema que tenim és si saturem els hospitals, perquè llavors començarà a morir gent, no només d'aquesta malaltia, sinó d'altres malalties.
Clar, és el que ens està passant. I una de les coses que tu deies en un article recent, Salvador, que no sembla que la Covid-19 hagi de tenir les mateixes conseqüències nefastes que la grip del 1918, entre d'altres coses, perquè ja sé que la gent que ens està sentint a vegades diu, ai, mira, jo desconnecto, Mònica, perquè tantes hores d'informació sobre això m'angoixa. Però la informació és molt important en aquest cas, perquè el 1918 no la tenien i ara la tenen, i per tant aquesta informació és la que permet precisament lluitar contra aquest enemic invisible, no?
Sí, jo crec que és una de les branques que hem d'estudiar com fer front a la propera pandèmia, o fins i tot encara aquesta, és el tema de la comunicació, que crec que encara no s'està fent de la forma adequada, és el que dèiem, no? Perquè hem d'enviar els militars a fer rodes de premsa. Quin sentit té això? Això és
quan voldria sentir els investigadors, la gent que està a serveis socials, voldria sentir aquests responsables polítics.
No són els militars els que han de donar aquestes notícies. No, I ho estem fent, de fet, molt malament, crec que el tema de comunicació. De fet, al principi de la pandèmia jo crec que s'estava donant massa xifres que no feien falta, que la gent estava començant a agafar pànic abans d'hora, i ara que estem al mig potser s'estan donant menys xifres de les que caldria per entendre la magnitud real del problema al voltant nostre. Crec que això s'ha de treballar amb experts, s'ha de seure al voltant d'una taula polítics, comunicadors, científics, per dir com podem transmetre aquesta idea millor a la gent, perquè, clar, és el que dèiem abans, la implicació de la gent és vital i la informació és el que farà que s'impliquin o no s'impliquin.
Escolta, i una pregunta, Salvador, aquesta bronca científica, que és normal, de criteris, no?, de dir, i els meus models matemàtics diuen que hauríem de fer això, els altres diuen que no, al Fernando li preguntem unes coses als mitjans de comunicació al matí, etc. Oriol Mitjà en pensa unes altres, això històricament també passava amb altres epidèmies?
I això passa i passarà sempre, i amb els científics sempre passarà que quan no tens, evidentment, en aquests moments estem jugant amb dades molt fresques, no tenim tota la informació. Si fem aquestes mateixes preguntes d'aquí 3 anys, tothom sabrà què ha passat i podrà fer una anàlisi completa. Però amb el que tenim ara has de fer models i has de predir i has de fins a cert punt arriscar la teva opinió. I és normal que no hi hagi idees que no coincideixen. El que és important és reunir un grup d'experts prou divers, els més potser més radicals, els més conservadors, asseure's al voltant de la taula i discutir les dades que tens i veure quin és el camí de consens. No? I així és com funciona la ciència, no només amb pandèmies, sinó tot.
El nostre Oriol Mitjà d'aleshores, el 1914, era Ramon Turró, director del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, no?
Sí, ho era, sí.
Oi?
Soc Josep Lluís Barona, sí.
Ah, estàs aquí.
Sí,
Josep Lluís,
sí,
perquè
sí.
En Ramon Turró es va enfrontar amb les autoritats perquè tanquessin unes fonts infectades, no?
Sí, efectivament, sí. Les mesures de restricció anaven en aquella direcció. I Ramon Turró era una persona ben coneguda com a director del laboratori municipal i com a gran fisiòleg, també, sí.
I també hi va haver bronques memorables entre científics a la recerca de les vacunes,
clar,
no?
És que llavors, a més, no estava clar quin era l'origen, i allò va generar un gran debat, no sols científic, sinó social, com ara també pues, aparegueren tot un seguit d'oportunistes que volgueren vendre remeis universals meravellosos, no?
Va servir aquestes epidèmies, Josep Lluís? I la història ens va ajudar a reorientar els sistemes sanitaris o no?
El sistema sanitari realment apareix després de la Segona Guerra Mundial, el National Health Service de Beveridge, dins del concepte d'estat de benestar i d'una societat protegida des del punt de vista de la salut. Però els problemes que apareixien en aquell moment no eren precisament les grans epidèmies víriques. Hi havia altres problemes derivats després de la guerra, les infeccions, i allí s'enfoca un sistema sanitari molt tecnològic, cada vegada més, de cara a superar pues, altres tipus de problemes i d'infeccions en un moment en el que l'esperança de vida augmentava de la població. Llavors ens ha pillat en el pas canviat, en el sentit de que no tenim suficient capacitat d'adaptació per a una pandèmia d'aquest tipus, que pensàvem que era cosa del passat i que era cosa dels països poc desenvolupats econòmicament.
Perquè també havia vingut de la Xina, no?, la pesta, no? També...
Era... Bueno, la grip, hi ha dubtes sobre si va sortir per primera vegada a la Xina, que segurament sí, hi hagueren casos, i altres a França. El cas és que apareixen sempre aquestes grans pandèmies en moments de canvi ecològic, en moments de transformació de les relacions humanes, en el que el deteriorament del sistema immunitari, la fam, la crisi social provoca l'inici. La diferència fonamental està, com has dit al principi, en que en un món absolutament globalitzat com el que vivim, el moviment de mercaderies, d'utensilis, de persones, és instantani, és el moment, no sols de la informació. I això fa que qualsevol esdeveniment que aparega en Àfrica o en Amèrica, i va passar també en l'epidèmia de sida, que els primers casos immediatament després es traslladaren a altres llocs. Aquí és una qüestió que crec que és la crida fonamental a transformar el sistema sanitari i també les residències de gent gran, des d'un punt de vista més de la resposta a situacions d'excepcionalitat que crec que no tenim. No està adaptat a això i, per tant, caldrà revisar i reformular. Aquesta hauria de ser una de les grans conseqüències.
Salvador, jo deia, va venir de la Xina, em sembla, la pesta negra al segle XIV, però el brot de SARS de fa uns anys també va venir de la Xina. En aquell moment no va arribar a Occident, en canvi ara, pam, no?
Sí, perquè va haver-hi una contenció del virus. Recordem que la SARS és una malaltia causada també per un coronavirus, és la mateixa família que el que estem veient ara, i va ser el primer toc d'alerta de dir, atenció, que aquesta és una família nova de virus que fins ara només havien causat problemes lleus, només refredats i poca cosa més, però estan causant ara uns quadres respiratoris més greus i molt contagiosos. I va haver-hi una resposta a la Xina. De fet, una persona que treballa amb mi va viure la pandèmia a la Xina i m'explicava que el confinament va ser com el d'ara, que van tancar el país durant 3 mesos i van aconseguir mantenir controlada la infecció. Pels motius que sigui, en principi perquè el virus que causava el SARS no es transmet tan bé com el que causa la Covid-19.
Aquest és més cabró.
Sí, aquest, van aprenent, els virus van aprenent. I a vegades aquest és el problema, que no podem predir quan un virus adquirirà aquesta habilitat extra. Per exemple, el que tenim ara doncs és un coronavirus que és igual més o menys que el SARS, sobreviu molt bé a les superfícies, igual que el del SARS, però en canvi es transmet molt millor, potser perquè durant una fase al principi que no tenim símptomes som contagiosos sense saber-ho, i també perquè la quantitat de virus que la persona contagiada està expulsant és més elevada que en el cas del SARS, i això fa que les epidèmies en aquest cas es comportessin diferent. La del SARS es va poder controlar a temps fent aplicant unes mesures dràstiques, i aquesta, encara que de fet inclús a la Xina s'ha aplicat mesures més ràpid que en el cas del SARS, que en el SARS van estar badant durant un bastant de temps. Aquesta vegada, encara que s'ha fet ràpid, no s'ha aconseguit frenar.
Salvador Massip i Josep Lluís Barona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Finalment hem pogut parlar amb vosaltres una estona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Mònica,
que vagi bé.